Com a mínim, per tant, aquest proper any, tots aquells pares que deien s'ha de portar la canalla el dimecres de cendre, qui sembla que hagi passat, en fi, que ningú està per res, doncs no podran dir aquest any, perquè suposadament el dimecres de cendre, festa a les escoles. Javier Fernández, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Això aquest any que ve no es podrà dir.
Efectivament, aquest any que ve, la setmana del dimecres de cendre serà una setmana no lectiva, en la qual cosa doncs els que vulguin anar a l'enterro, els que vulguin sortir el dimarts a la tarda, ho tindran amb totes les facilitats, sí, perquè vull dir, no tindran cap obligació.
Que facin el que vulguin. No sabem, i comencem per aquí, potser seria l'anècdota, però no sabem tant si és l'anècdota, perquè aquesta Setmana Blanca hem de suposar que també... A alguns pares els deu haver satisfet, a molts els deu haver neguitejat per necessitat d'ajustar de nou un trencaclosques entre la vida professional, la familiar, l'escolar, i no sabem també si a l'escola això ha estat una qüestió molt debatuda, no?, o que ha preocupat bastant o no, o mira, una cosa més i fem el que puguem.
No, és cert que el tema ha preocupat i, de fet, ja s'ha parlat una mica, sobretot amb pares i amb associacions de pares. De fet, ja abans de les vacances, en una reunió que vaig tenir amb algunes AMPAs, associacions de pares i mares, ja es va parlar i ja, clar, les demandes de què es farà, què es podrà fer aquesta setmana amb els nens, les nenes, no tindran escola, com ho resoldrem perquè estem treballant. Lògic, o sigui, és un problema de la societat moderna, la conciliació de vida laboral, personal i familiar. Però bueno, és la vida d'ara, crec que a més que s'ha d'anar per aquest camí de conciliació i aleshores, evidentment, algunes coses es faran. L'altre dia el conseller d'Educació ja va anunciar una cosa que d'altra banda ja s'havia dit abans de l'estiu, que a l'octubre hi hauria una línia de subvencions per ajuntaments i associacions de pares i mares, precisament per donar suport econòmic a activitats que es puguin programar aquesta setmana. Òbviament, això l'ajuntament, les associacions o tots dos plegats farem activitats. Alguna activitat que pugui donar sortida al neguit que tenen alguns pares i algunes mares davant d'aquesta setmana. Encara que també s'ha de dir que aquesta setmana que Sitges ja sempre ha estat històricament una setmana amb la qual la vida es trastoca a totes les famílies, bueno, a totes no, però a moltes famílies, i de fet ja hi ha gent que fins i tot agafa vacances aquests dies. Vull dir que l'efecte aquí no serà probablement tan important com podria ser en d'altres pobles, però hi serà. I evidentment ho tenim en compte i alguna cosa es farà. D'acord amb les AMPAs, amb les quals serà al setembre, convocaré una reunió i tornarem a parlar i començarem a establir ja.
Sobretot hem de suposar, regidor, que el dijous i el divendres, més enllà del dimecres de cendre. Aquests primers dies de la setmana, que és el que dèieu, qui més qui menys, entre una cosa i una altra, van passant les hores o es busca les hores d'on convingui, però clar, dijous i divendres, que ja ha acabat el carnaval, aquests dos dies sí que queden absolutament, diguem-ne, lliures.
Efectivament.
De tot, d'obligacions carnavaleres.
Efectivament, no estan coberts d'alguna manera per la festa.
D'acord. En qualsevol cas, resulta paradoxal com es pot fer, diguem-ne, una setmana blanca, i a la vegada que aleshores sobre l'escola, sobre els pares, torni a recaure la necessitat d'organitzar altres coses perquè els propis alumnes que tenen aquestes vacances escolars doncs puguin fer que no quedin deixats de la mà de Déu.
Aquesta mesura, que és conseqüència d'un nou calendari escolar que es vol implantar i del qual ja s'han programat aquest curs que ara comencem, i el que ve, ja estan programats en quant a dates. Bueno, és una normativa nova, veurem fins on arriba, s'ha d'esperar a veure si té èxit o no té èxit. A veure, sobre el paper, teòricament, en totes les converses que es van tenir des de la... Bueno, evidentment no perquè jo estigui present, però sí per les informacions que arriben a mi com a qualsevol ciutadà. Les converses de la Conselleria d'Educació amb el Consell Escolar de Catalunya, doncs semblava que això per part de les associacions de pares, o almenys de les associacions d'associacions de pares, era ben acollida aquesta mesura, pel fet de que el curs començava més d'hora, les vacances eren més curtes, que era una demanda històrica de la part dels pares, però clar, d'altra banda tots sabem, com vostè ha comentat al començament, que hi ha tota una sèrie de problemes
afegits,
de tipus laboral, alguns de mestres d'escola pública i, bueno, i ara també els de la concertada, com vostè ha comentat, no? A veure,
us ho preguntava per aquella paradoxa, no, diguem que els pares els surt més avantatjós que el curs escolar comenci més d'hora, diguem-ne, perquè des del punt de vista de les vacances laborals no queden tants dies pendents, però en canvi aleshores la complicació serà a la meitat de curs, quan hagin de poder, diguem-ne, administrar aquesta setmana de vacances. I suposo que els professors i els centres deuen pensar, home, això està pensat perquè fem vacances, però al final resulta que l'escola acabarà estant oberta perquè hi haurà una certa necessitat de poder satisfer aquesta conciliació de vida laboral i familiar i que els pares puguin tenir recursos per aquesta setmana, no?
Sí, la realitat és que el tema de la conciliació, que també és un tema molt nou, molt modern, de fet la legislació espanyola sobre el tema és molt recent, és un tema que encara està en un procés d'assentament, diguem-ne. A veure, ara els problemes recauen bàsicament sobre les famílies i de retruc sobre els ajuntaments, com és lògic, perquè les famílies és la primera porta que van a picar, cosa que a més és el que han de fer. El tema és que el tema de la conciliació s'han d'implicar molt més al món empresarial. D'alguna manera jo crec que el món empresarial ha de començar a plantejar-se que el tema de la conciliació és molt important, molt seriós i que ha de donar cada vegada més facilitats als seus empleats perquè la puguin practicar, perquè realment puguin desenvolupar aquesta doble activitat de pare i de treballador. Històricament les vacances a les empreses eren unes dates, us feien amb unes dates i ningú es plantejava que al mes del febrer una persona demanés una setmana de vacances. Bueno, doncs s'hauran de començar a pensar les empreses i òbviament també els sindicats, que són els que han d'investir pels interessos dels treballadors, doncs d'aconseguir acords en favor de la conciliació a dins de les empreses. És un camí llarg.
I de tota manera, com que això no serà d'avui per demà,
no.
Segurament si ens escolten pares diuen pensant, bé, està molt bé el que diu el regidor com a reflexió, però jo puc tenir una certa tranquil·litat que quan arribi la Setmana Blanca o el mes de febrer de l'any que ve el meu fill o la meva filla tindrà alguna activitat o l'Ajuntament tindrà al cap alguna pensada per poder salvar aquesta circumstància?
La pot tenir tranquil·lament, aquesta tranquil·litat, o sigui, segur que la setmana aquesta, la Setmana Blanca que en diem, encara que aquí a Sitges parlar de setmanes blanques és una mica però bueno, com abans comentava, entre l'Ajuntament o l'Ajuntament conjuntament amb les associacions de pares i mares desenvoluparà alguna activitat suportada o no suportada per la subvenció de la Generalitat perquè els pares tinguin una sortida digna, que probablement no els donarà el 100% de la solució, però bueno, intentarem assolir un percentatge relativament alt. Però segur.
Ha preocupat més això que l'avançament del curs escolar? Ha preocupat més com resoldre, o està preocupant més com resoldre aquesta setmana que queda aquí perduda, que no la setmana que s'ha avançat l'inici del curs escolar?
Sí, com a preocupació, sí. Sí, jo crec que el tema de l'avançament del curs a nivell de pares no ha representat. A nivell de mestres potser sí, perquè els hi queda menys temps per preparar l'inici, no? Però a nivell de pares jo crec que no ha causat cap preocupació. Ara, la setmana aquesta sí. Aquesta setmana ha estat objecte de debat i de comentari des del moment que es va conèixer que es faria.
D'acord, comencem pel començament, són a la vora d'uns 3.700 alumnes repartits, farem un escandall dels diferents centres escolars, però d'entrada l'estiu sempre serveix, en aquest cas, per alguna reforma, per polir alguns detalls en els equipaments escolars. També ha estat així aquest estiu de 2010?
També, encara que la situació econòmica, doncs, bueno, no és la millor decisió. Bueno, de fet, jo diria que és dolenta, ho sabem, o sigui, no només a nivell d'Ajuntament, a nivell de Generalitat, d'Estat, jo diria que del món sencer. Bueno, s'han aprofitat algunes entrades econòmiques, com la provenient de l'Estat espanyol amb el FEOS, el Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local, en fons del qual s'han fet, s'està acabant un d'ells, però bueno, s'han fet ja pràcticament, s'han arranjat els dos gimnasos, el de l'Utrillo i el del Barratxina, que eren uns gimnasos que ja tenien unes condicions amb un terra de fusta, que ara ja no es posa a les escoles, es posen terres d'aquests tècnics que diuen, que són paviments sintètics, no sé quina mena de material, i bueno, el pintat, o sigui, l'arranjament del gimnàs. Això, aprofitant aquesta entrada, ha significat com una partida d'uns 100.000 euros aproximadament. També, aprofitant uns plans d'ocupació extraordinaris que va convocar la Generalitat i que, bueno, que ens han proveït 31 contractes de treball temporals per treballadors del ram de la construcció, s'han aprofitat aquestes persones per fer algunes tasques que afecten a centres escolars. Concretament, una teulada de l'aulari de primària de l'Utrillo s'ha refet tota, s'ha revisat, s'han canviat teules, la tela asfàltica, en fi, s'ha estat treballant amb això. Això també amb una dotació que ve de fora, o sigui, evidentment hem d'agafar tot el que hi ha. Amb aquest mateix edifici que estem ara, en el que també hi ha el centre d'adults, també s'està treballant amb la teulada, aprofitant aquest tema, aquests treballadors de plans d'ocupació. I també amb una llar d'infants, doncs, s'ha donat la resposta amb una reivindicació que teníem pendent des del curs passat, que era la de posar unes ombrejadores perquè evitar que el sol caigués fort a les aules i, bueno, pujant les temperatures i fent molt incòmoda la feina. Clar, estem parlant aquí de nens de 0 a 2 anys.
D'acord. No? En quina? En la Moixiganga?
En la Moixiganga, sí. En la Moixiganga. Tenia una de la vessant de mar, doncs,
i que hi ha el sol de ple.
El sol allà d'una manera impressionant, bueno, s'han posat allà unes ombrejadores, una instal·lació perquè les puguin estendre i d'aquesta manera evitar que el sol entri dins de les aules i mantenir una temperatura, ja que, i a més, produint un efecte d'estalvi energètic, perquè ja tenen un aire condicionat que evidentment ara, doncs, no haurà de treballar com estava treballant fins ara. No? Mm-hmm. Això sí que ha estat amb un pressupost propi de l'Ajuntament, s'ha buscat perquè era una reivindicació que ja teníem pendent, un compromís, i que ja era hora de complir.
D'acord, el curs que començarà amb l'Institut Joan Ramon Benaprés, arranjat ja de Bellnou, per tant, iniciarà el curs amb tota l'obra acabada, i també hem de suposar, vaja, el regidor ho assegura, que amb l'empresa adjudicada perquè comenci a fer l'obra de la nova escola Agnès de Sitges.
Bé, a veure, això és un procés que es va iniciar des de fa molt temps, però de fet es va començar a concretar quan la Generalitat, a través de l'Institut Català de Finances, va convocar o va publicar i va uns plecs de condicions per l'execució del projecte, per l'execució del projecte de construcció i l'execució de la construcció d'aquest edifici a la seva definitiva ubicació de quin marc. No? Això va ser el mes de maig. Aleshores, el mes de maig es van publicar les condicions, es va fer una crida, aquesta crida es van presentar 80 empreses, un cop revisada la documentació, que en aquell moment se'ls demanava, doncs, jo què sé, estatuts, etcètera, etcètera. ara, a finals d'agost, primers de setembre, jo crec que a finals d'agost, la setmana passada, per dir-ho clar, la setmana passada, que era la setmana a cavall entre l'agost i el setembre, ja s'ha convocat, o sigui, d'aquestes 80 empreses, donat que és un procediment restringit, la Generalitat ha convidat a 5 d'elles a presentar oferta concreta per projecte i construcció. El projecte de construcció i la construcció en si mateixa.
Que ens dèieu que, fet i fet, això puja a la vora d'uns 5 milions d'euros?
5 milions aproximadament, efectivament.
D'acord.
Comptant... Sí.
És igual, entre una cosa i l'altra.
Entre una cosa i l'altra, efectivament.
Per tant, diguem-ne que d'aquestes 80 empreses inicials que van respondre a la crida, perquè veritablement és això, una crida...
Una crida, sí.
Una crida, i no sé si es nota que estem en temps de crisi o no, però 80 empreses que responguin...
A mi em sembla molt, també.
Vaja, però 80 empreses d'aquestes 80, diguem-ne que en queden unes 5 o 6, i aquestes 5 o 6, 5, aquestes 5 han de presentar ara una proposta concreta...
A veure, han estat convidades.
Han estat convidades a presentar. I per tant, ben aviat d'aquestes 5 ha de sortir l'empresa que farà les obres de l'escola Agnès de Sitges.
Efectivament, és així. El dia 22 de setembre és la data límit de presentació d'ofertes i el 23 de setembre s'obriran aquestes ofertes.
D'acord.
I ja començarà el procés de triar quina i adjudicar-la.
D'acord. O sigui que per Santa Tecla s'obrirà el plec amb, amb les ofertes de les 5 empreses
Santa Tecla, efectivament.
Que opten a que la construcció de l'escola Agnès de Sitges. Terminis, que suposo que és el que més interessa de tot plegat. Ens dèieu que el concurs públic marca també uns terminis d'execució. Sí. Que són
5 mesos per a l'execució del projecte bàsic i definitiu i 10 mesos per la construcció en si mateixa. O sigui, en total 15 mesos.
15 mesos.
El total són 15 mesos.
Un any i 3 mesos que ens portaria, si la cosa anés bé allò rodada, a finals de l'any 2011.
Efectivament, és així. És així. Si la cosa no sorgeix cap inconvenient, jo crec que a finals de 2011 pot estar acabada l'escola, amb la qual cosa, doncs, aprofitant les vacances de Nadal es podria fer el canvi, no sé, això ja és un tema de planificació.
Vol dir que aleshores estarà per veure si, en el curs escolar iniciat aquesta escola ja es posa en funcionament o no, o s'espera a final del curs,
exacte,
o que sí.
Aquest és un tema que ja la direcció de l'escola, la Generalitat, hauran de veure si realment interessa o es crea un conflicte amb el temps.
D'acord, i un trasbals afegit pels pares o no. Aleshores, perquè també tothom ens entengui, els mòduls de Campell, aquells mòduls que en el seu dia van acollir l'escola Maria Usó durant tants anys i que encara avui fan un servei enorme, què passarà allà?
A veure, allò és un terreny municipal, no sé realment quina qualificació urbanística té, però se li donarà la sortida que tingui definida.
Perquè és a dir, aquells mòduls ja no seran operatius quan es posin en marxa la nova escola.
Aquells mòduls ja desapareixen després de 14 o 15 anys.
És el que ara estava fent memòria, però sí.
Crec que són 14 anys.
14 anys.
Bueno, no ho sé, a mi em sona haver sentit, efectivament, jo no els he comptat, però...
Si no, molt probablement a la vora dels més de 10, segur.
Sí, hi havia l'Usó, i després l'Institut Vinyet,
això mateix.
I ara l'Agnès porta 5 anys, ja, 4 o 5.
Sí, però és
estem per aquí,
14 anys. Un cop estigui inaugurada la nova escola Agnès de Sitges, aquests mòduls ja no tindran cap mena d'ús, i per tant desapareixeran.
I esperem que per sempre...
D'acord.
I el terreny aquell se li donarà...
A l'ús que calgui.
A l'ús que calgui.
D'acord. Els preguntava abans d'iniciar la conversa si en el mapa escolar de Sitges es planteja algun nou equipament més. I ens dèieu que les coses han canviat, que en el seu moment la població creixia molt i la població escolar també, però ara la tendència està minvant. I per tant, l'únic que s'ha de preveure de cara als propers anys és que tots aquells nens i nenes que en el seu dia van omplenar les aules dels més menuts de primària, doncs esclar, són els que encara han de pujar cap amunt en els seus estudis, però pel que fa referència a la part baixa de la piràmide, no hi ha un augment d'alumnat tan important com fa anys enrere.
És així. Efectivament, els cursos de preinfantil... tenen una demanda més baixa que els darrers anys, però clar, les classes de primària, doncs aquestes estan arrossegant l'efecte dels anys de creixement demogràfic important. Clarament, les estadístiques de l'IDESCAT diuen que la tendència a partir ja del 2010 és a la baixa. O sigui, estava creixent, es veu una curva que creix fins 2009, 2009 es manté, igual que el 2008, i el 2010 comença a decréixer. Això és el que es preveu que passi. És una previsió, tampoc ens enganyem, no? Perquè avui el món canvia tan ràpidament que no sé què passarà d'aquí a 3 anys. No? I en quant a la necessitat d'un nou centre escolar, escola no es veu previsible una nova escola, encara que tenim els cursos de primària saturats a tope, eh? O sigui, aquí estem molt apretats. Si hi hagués un increment important que vingués per la part baixa, cosa que evidentment ara no està passant, al contrari, però si hi hagués un increment important que vingués dels cursos de preinfantil, s'hauria de fer alguna cosa.
O sigui que la probabilitat més immediata és que la primària quedi més buida, sí, en els propers, sí, anys, sí, perquè sí, no està creixent l'alumnat per sort.
Efectivament.
D'acord.
Ara tenim el tema per dalt, el tema de l'institut. Nosaltres hem demanat un estudi a la Diputació sobre la viabilitat de tenir un tercer institut. Estem esperant que ens ho facin. I aleshores, per tenir unes dades sèries i molt tècniques d'aquest tema, no? Jo, a veure, els instituts que tenim tenen capacitat d'absorbir encara. O sigui, tenim un vinyet que encara està creixent. De fet, a batxillerat crec que té una aula només. Ja, a ESO sí que en té tres, no? Però bueno, és un edifici que fins i tot físicament pot créixer, eh? O sigui, pot construir-se més espais. Jo crec que els instituts tenen capacitat per absorbir el que ara està més ple, que és la part de primària, que és on tenim l'efecte dels anys de creixement demogràfic. Aleshores, si ho podem absorbir, jo crec que sí que és possible, doncs, jo la sensació, la percepció, la sensació, evidentment és molt personal, és que a curt, mig termini, no necessitem encara fer un nou institut. Però bueno, l'estudi aquest ens donarà dades més reals, més tècniques i més fiables que no pas la percepció d'un regidor.
Però amb els números a la mà, amb aquesta percepció i amb el que pugui dir l'estudi, molt probablement amb l'escola Agnès de Sitges quedaria tancat,
sí,
o menys momentàniament, el mapa, sí, escolar de Sitges.
Sí. D'acord. És així, a l'espera de que no hi hagi un canvi demogràfic.
D'acord,
important.
D'acord. I afegim aquí una qüestió. Estaríem parlant ara de l'escola concertada, però com que cada any és un rum-rum que s'acostuma a escoltar, l'escola Pia es mou, no es mou, es vol moure, vol fer alguna cosa, se sap alguna cosa més del que s'havia sabut, algú ha fet algun pas?
Sí, aquest és un tema que va lentament, però va. L'escola Pia, evidentment...
Perquè fa molts anys que en parlem d'això.
Sí, sí. Però aviam, ara la situació, diguem-ne, és que per part ja hi ha un conveni signat entre l'Ajuntament i l'Escola Pia de fer aquesta permuta de les actuals instal·lacions per uns nous terrenys a la banda de la plana oest. Ara és l'Escola Pia, l'organització de la qual depèn l'Escola Pia, la que ha de donar el pas de dir, bueno, tirem això endavant, tenim ja la capacitat de construir, ens fiquem a construir, demanar els permisos municipals pertinents i tirar-ho allà.
O sigui, el que està acordat és la possible permuta,
sí, sí,
que es faria dels terrenys de l'actual Escola Pia,
exactament,
amb uns terrenys a la zona de la plana oest per poder ubicar la nova escola.
Aquesta nova que ells pretenen, i em sembla molt lògic, i tots ho desitgem, que siguin més grans, que dongui més capacitat,
amb un espai molt
més ampli, o sigui, evidentment seria un benefici per al poble important.
És a dir, això sí que està signat.
Sí, sí, el conveni està signat i de fa temps, i s'està en el tema, i el tema va avançant, però clar, és un tema lent, perquè és un tema amb el qual implica que s'ha de construir, i en aquest temps tots aquests temes sempre van molt a poc, perquè evidentment Són temes de contenció. Diguem
perquè, si no recordem malament, encara que hi hagi una vinculació, la propietat del terreny no és de l'Escola Pia, en el sentit d'Os Escolapi, sinó és de l'Associació Cultural.
Sí, efectivament. Efectivament, és l'Associació Cultural...
Que va ser la que en el seu dia va portar l'Escola Pia aquí Sitges, però l'Associació Cultural és la propietària del terreny.
Continua sent la propietària i és la que està en la negociació.
D'acord, l'Ajuntament ha signat el conveni amb l'Associació Cultural.
Amb l'Associació Cultural,
perquè es pugui.
Ara, aquest tema, hi ha temes urbanístics que tampoc estan pel mig i descobert.
Ara, imagineu-vos, ens plantegem aquí un futurible. Diríem que l'edifici dels Escolapis deu ser un dels edificis més grans amb espai que deu haver a Sitges, i si mai es fa una permuta i aquest edifici queda en propietat municipal, allò és un volum gran.
Sí, sí, no, realment...
Diríem que passaria per ser un del... Bé,
A veure, evidentment, amb aquesta permuta l'objectiu principal és el benefici, diguem-ne, del poble, en el sentit de les places, de que l'escola tingui millors i més grans instal·lacions. Però s'ha de reconèixer que per la part de l'Ajuntament, el que rep a canvi, com és lògic, perquè les coses tampoc es poden regalar, el que rep a canvi doncs és un edifici, com a mínim un terreny, una infraestructura que és important i que, bueno, el tema és sapigueu decidir en el moment que això sigui, clar, que encara falta,
això és un futurible,
pues, què es fa amb això?
D'acord.
Els camins suposo que són molts, no sé quines seran.
I no són plantejables hores d'ara,
no,
encara ara, està per veure ara, si els Escolapis decideixen doncs fer el pas i per tant fer l'inversió, que és una inversió també de gran categoria.
És una inversió important.
Per descomptat. Per tant, diguem-ne que la nova, la futura Escola Pia no estaria massa lluny del que ha de ser aquesta Universitat de les Arts, no?
No massa lluny, estaria...
Diguem-ne en la mateixa zona.
Sí, seria la mateixa zona.
Seria la mateixa zona.
L'Escola Pia, si no m'equivoco, quedaria entre la via del tren i el passeig de Vilanova, mentre que la universitat queda per sobre de la via del tren.
D'acord.
Tocant a l'Avinguda Sofia.
D'acord.
Però realment és el mateix barri, la Plana Oest.
La mateixa zona. Sí, sí. Per tancar aquesta qüestió, i tornem a la vida real de les escoles. Tothom ha llegit, bé, ordinadors, pissarres informàtiques, no sé què, noves tecnologies, temaris específics també per les noves tecnologies. A Sitges arriba alguna cosa d'això? N'ha sabut alguna cosa a la regidoria sobre aquest... diguem-ne, tota aquesta implantació tecnològica que es vol posar en marxa?
Bé, la regidoria no, perquè realment això són temes que es mouen entre les administracions estatal i autonòmica i els mateixos centres, no? Diguem-ne, l'Ajuntament aquí pot tenir coneixement del tema perquè li poden comentar, i li comenten de fet als directors dels instituts i de les escoles. A nivell d'instituts, el tema, jo recordo a finals del curs passat, sí que està avançant, però la veritat, a data d'avui encara no tinc dades concretes sobre la situació. O sigui, el curs comença demà, jo no he parlat encara amb directors, entre d'altres coses perquè tampoc he volgut interferir aquests dies, perquè prou feina tenen de posar en marxa tot, i esperaré un parell o tres de dies que hagi començat el curs per tenir algun canvi d'impressió sobre aquests temes de la digitalització de les pissarres. Home, sí que hi ha pissarres digitals a algunes escoles perquè les han comprades, perquè els pares també han aportat.
De moto pròpia, per dir-ho així.
Exactament, exactament. S'ha fet molta cosa.
Però pel que en pugueu tenir coneixement, aquest de moment és un curs que Sitges començarà més amb llibres que no amb ordinadors.
Sí, sí.
D'acord. Més que res, perquè ja ho saben que això és una implantació, diguem-ne, progressiva, que ara es vol anar molt ràpid, però que en qualsevol cas aquí...
El llibre encara està present i, bueno, és això, progressiu.
D'acord.
O sigui, mica en mica s'anirà substituint, mai es substituirà del tot, segurament, però coexistirà.
3.700 alumnes són molts.
Són molts.
Dit així.
Són molts.
Dit així, difícilment hi ha Sitges o quelcom que mogui tantes persones a la vegada, no?
Sí, perquè són 3.700 que darrere seu tenen una família que són uns quants més. O sigui, realment és un moment amb el qual hi ha molt, una gran part de la població de Sitges que es veu afectada per aquest inici de curs. És normal, o sigui, si multipliquem, diguem-ne, 3.700 per, jo què sé, per 3, comptant avis i armats,
Sí, sí,
la quantitat que surt...
Arribem a les 12.000 persones molt, molt fàcilment.
Exactament, és molt fàcil, molta gent involucrada.
Des d'aquest punt de vista està clar que hi ha tota una maquinària que s'ha de moure. No sé fins a quin punt les estadístiques també manen. Hi ha molts nens, moltes nenes que es queden a les escoles, que són recollits, que són portats al transport escolar. També se n'ha, diguem-ne, ressentit de tot això, ha hagut d'augmentar, hi ha més demanda, menys demanda.
En general, amb els temes de menjador, s'ha notat ja el curs passat i fins i tot probablement l'altre també, una certa baixa. Una certa baixa? Baixa, sí, sí, el fet de la crisi. O sigui, hi ha gent que igual no tenia necessitat de deixar el fill o la filla a dinar a l'escola, però... Mm-hmm. Per raons econòmiques s'ha decidit que, bueno, que el portava allà perquè no tenia necessitat, però ja li anava bé, no? Era més còmode, no? El nen, la nena estava content, endavant. Clar, raons econòmiques han fet que molta gent s'hagi tirat enrere, han dit no, com que el puc atendre a casa o bé a la casa d'un familiar, pues... Hi ha hagut una certa retracció de la gent en aquest sentit. A les llars d'infants també s'ha notat això.
Sí?
També, sí, sí, una certa baixa amb el quedar-se a dinar.
D'acord, de la mateixa...
No és escandalosa, no,
d'acord,
eh?
D'acord, però sí un cert degoteig que pugui indicar la situació econòmica que s'està patint. De la mateixa manera, bé, s'ha viscut, l'Escola Esteve Barratxina ha viscut aquesta setmana prèvia a l'inici del curs escolar, propiciant diferents activitats també pels alumnes abans de començar el curs escolar. A la vora, si no tenim malentès, d'uns 17 nens i nenes hi han anat. És inferior aquesta dada, la d'anys anteriors? També s'ha notat aquí una nimba per part de les sol·licituds dels pares?
Sí, sí, hi ha hagut una disminució important amb aquestes escoles obertes d'aquest curs, però jo crec que en aquest cas no és degut a temes de
crisi ni tot això,
sinó senzillament al canvi de calendari. Abans aquesta setmana es feia en uns altres moments.
I per tant, com que el curs començava més tard també, hi havia més necessitat d'utilitzar
aquesta setmana es feia exactament en dates del setembre, ja, diguem-ne entre el 5 i el 10 de setembre. Aleshores, això significava que, bueno, eren unes dates que ja eren més laborals, o sigui, molts pares estaven treballant. Aquest any, com que s'ha fet a la setmana aquesta, que baila entre agost i setembre, jo tinc la sensació de que moltes famílies encara estaven algun dels membres de vacances i s'ho han pogut quedar a casa amb la nena o fer alguna altra activitat, i per això no hi ha hagut problema. No crec que hi està per un tema econòmic, sinó senzillament per la modificació del calendari.
D'acord. Fins on també es pugui saber si això respon a un degoteig o no. Hi ha una certa constància d'un trasbàs d'alumnes de la privada a la pública per la crisi?
Sí, sí, això ja també es va notar...
El curs passat
ja es va notar que hi havia gent que efectivament decidia buscar plaça o demanar plaça a l'escola pública i als instituts per raons econòmiques immediates o en prevenció de que vinguessin moments dolents, no? Sí, sí, això jo crec que és general, eh? Això s'ha notat en d'altres ajuntaments també, que jo tingui notícia, i sí, existeix, és cert. Tampoc és escandalós, però bueno, suficient com per adonar-te. El que sí que s'ha notat és que i això no sé si és degut a l'avançament del calendari de prescripció, però aquest estiu hi ha hagut molta demanda de matriculació a escoles de Sitges de gent nova. important, ja va, sempre passa, eh? O sigui, aquí sempre passa, i el període de prescripció molta gent se li passa i tal. Aquest curs, com que s'ha avançat a més un mes, per molt que s'hagi anunciat i publicat i que s'hagi difós per molts mitjans, suposo que molta gent li ha agafat de despistat i al final se li ha passat el període. El cas és que hi ha ara una matrícula viva que ha sorgit important i que, bueno, que ara s'està, precisament ara, s'està encaixant a veure en les places de les escoles.
O sigui, de persones que han arribat a última hora.
Persones que han arribat a última hora. Persones que han arribat, diguem-ne, que han demanat plaça escolar, pues, ara, a l'estiu. I, bueno, si estan residint a Sitges, òbviament tindran la seva plaça escolar. El problema és veure a on. Aquest és el conflicte, és
perquè unicant. Així, en números rodons, aquests 3.700 alumnes és una xifra inferior a la de l'any passat o superior?
És similar.
Similar.
És similar. Jo tinc per aquí la d'aquest any, són 3.700, 3.657, tinc aquí, a 12 del juliol. I l'any passat tenia... Bueno, això, a veure... Això compta també l'escola privada, eh?
D'acord, sí, sí, eh? amb totes les escoles de Sitges, públiques i privades.
Sí, sí. Privada que tenim aquí a Sitges, i per descomptat la concertada.
És a dir, pública, privada i concertada.
Efectivament. I l'any passat teníem aproximadament 3.600. No tinc la dada equivalent, però...
Però és a dir, si fa o no fa...
Teníem 3, l'any passat eren 3.400, sense comptar privada. Pues aquest any, sense la privada, tindrien, sí, aproximadament 3.400. O sigui, els números són similars. El que hi ha canvis, uns que se'n van i uns altres que venen.
D'acord.
Això passa molt aquí. A les escoles passa molt. O sigui, hi ha molta família estrangera, sobretot de la comunitat europea, que venen a treballar per projectes.
D'acord.
A Catalunya, no a Sitges, però que decideixen viure.
I per tant, s'estan un temps, tornen a marxar, tornen a venir.
Es tornen a anar al seu país o a un altre que els hi destinen, venen uns altres. Això hi ha alguna escola aquí, l'Agnès de Sitges, que té un percentatge d'estrangers al voltant del 40%.
Déu-n'hi-do.
Altíssim.
És molt. Sí,
és molt.
I molt movible, també.
Sí, sí, amb molt moviment, gent que se'n va, gent que ve. Això fa que la matrícula viva estigui sempre... Molta gent que arriba, però també s'han anat.
D'acord. Ens queden només 4 minuts, només per passar per sobre 3 qüestions. Una, l'any passat també es va generar molt de debat a l'entorn d'aquest servei que facilitava l'Ajuntament per després de les hores lectives de les escoles, aquesta espècie de centre on es feien activitats, al carrer Rafael Llopart també. Això també és operatiu aquest any, com sempre?
A veure, el tema del carrer Rafael Llopart és un tema que... A veure, hi havia una demanda molt baixa, en el seu moment es va decidir de tancar, després, conversant amb els pares dels nens i nenes que anaven allà, es va perllongar tot aquest curs. Bueno,
fem un
cert esforç, aquesta és la realitat, i amb un cert desgast, no? Perquè no va ser fàcil, però en fi, es va aconseguir. Però la realitat és que aquest curs, la intenció és donar el servei al centre del Rus, que està a la plaça de Catalunya, que té capacitat per atendre la seva demanda, més la que li pugui venir d'aquest altre, i donar el servei, el que és el servei de ludoteca, donar-lo. Però s'està, i dic s'està perquè encara s'està parlant en una negociació amb els pares, un altre cop, perquè ells puguin, i tenen intenció, o m'han expressat la seva intenció, de, com a associació, sense ànim de lucre, fer-se encàrrec de l'activitat ells.
D'acord. De l'activitat, en aquest cas, a la ludoteca del carrer Rafael Llopart.
Exactament. I
s'està en procés de tot això.
I s'està en el procés. S'està en el procés i hi ha la intenció per part de les famílies de tirar endavant per aquest camí.
D'acord. Dues coses més. L'escola de música, que continua, entre altres coses, amb prou assistència d'alumnat, també per aquest curs que ara comença, no?
L'escola de música continua amb les mateixes condicions de qualitat que sempre ha demostrat fins al present i continuarà. O sigui, aquest és un objectiu clau del govern i del pla de mandat. O sigui, l'escola de música és molt important, es considera molt important.
I ens queda aquesta casa, l'escola d'adults...
L'escola d'adults es manté amb totes les seves activitats habituals i aquest curs en la novetat de l'IOC, de l'Institut Obert de Catalunya, de la qual l'escola d'adults és centre de suport comarcal.
En un minut, què vol dir això?
Això vol dir que l'Institut Obert, el que vol dir és la possibilitat de que persones puguin fer estudis de primària, o sigui, el graduat escolar, uh-huh, i de secundària, inclosos centres professionals, centres, cicles formatius, de forma online, a través d'un ordinador i d'una instal·lació. O sigui, està funcionant molt bé, porta ja uns pocs anys, i la realitat és que està funcionant molt bé a nivell general. En concret, aquí a Sitges, el centre d'adult, serà el centre de suport de referència de la comarca.
D'acord.
Pallès, que és l'única cosa. O sigui, gent que es vulgui matricular de batxillerat i altres, mm-hmm, coses, ho ha de fer en un altre lloc.
Però tot el que
Pallès,
és...
aquí. La previsió... bueno, el trimestre passat, de l'any, darrer trimestre del curs passat, que va ser un pilot, va funcionar molt bé, i ara es preveu que començarem amb uns 100 inscrits.
Déu-n'hi-do, també.
Molt bé, sí, estem molt contents.
Són les 11, Javier Fernández, gràcies.
Gràcies.
Demà comença el curs escolar, tornem en 5 minuts.